Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us informa Pau Massí. Pel nou projecte polític que impulsa el Partit Demòcrata Europeu Català i altres grups, vol ser un espai de centre aglutinador. Així ho ha explicat Àngels Chacón en una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel. La secretària general del PDeCAT ha deixat clar que el nou projecte no vol ser excloent i només demanarà als que s'hi apuntin que defensin el decàleg que presentaran.
No preguntarem a la gent d'on ve, de quin partit polític pertany, perquè hi ha moltíssima gent independent, més enllà dels partits, però sí que demanarem a tothom que defensi aquest decàleg ideològic. Aleshores, que hi hagi gent diversa, doncs gent de diferents formacions, a nosaltres això no ens espanta, per això diem centre integrador,
sí.
No som excloents.
Chacón ha defensat que al partit hi haurà gent de diferents sectors, però que tindran clar quin és el model de país que defensen. També ha assegurat que defensaran la sobirania de Catalunya, però que apostaran per vies dialogades i democràtiques, deixant de banda la violència. I els Mossos d'Esquadra han tancat els accessos de les Borges Blanques al Baix Camp per la recerca de l'home que ha tirotejat a 3 treballadors d'una empresa de Tarragona i a un mosso a Reus. La policia ha demanat als veïns del municipi que no surtin de casa ni circulin en vehicles. La policia catalana demana ajuda a la ciutat per trobar un turisme Citroën Xara amb matrícula 0795CBC i demanant que es truqui al telèfon d'emergència 112 si el veuen. Recordem, la matrícula és 0795C de Catalunya, B de Barcelona, C de Catalunya. I la vicepresidenta del govern espanyol, Nàdia Calviño, ha assegurat que les negociacions amb Esquerra Republicana per la llei audiovisual estan avançant i espera tancar l'acord aviat. Ho ha dit en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que s'ha celebrat aquest migdia a la Moncloa. Sobretot sobre la reforma laboral, Calviño ha insistit que s'aprovarà abans que acabi l'any i ha subratllat que tenen relació amb els agents socials diàriament. I pel que fa al mateix Consell de Ministres, ha aprovat avui el PERTE d'energies renovables, hidrogen i emmagatzematge, un programa que pretén accelerar la transformació del sistema energètic espanyol i reduir la dependència de l'exterior. Per fer-ho, l'executiu té previst mobilitzar fins a 16.000 milions d'euros i la creació de 280.000 llocs de treball. Aquest pla inclou actuacions com la introducció d'un distintiu d'energia Next Gen per fer el seguiment dels projectes, impulsar mesures d'acompanyament i desenvolupar nous models de negoci en matèria energètica. I pel que fa a Catalunya, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha obert una línia d'ajuts de 115 milions d'euros per incentivar l'autoconsum i l'emmagatzematge d'energia i les energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Aquesta convocatòria també està dotada amb recursos dels fons europeus Next Generation i té com a objectiu accelerar la transició energètica a Catalunya. El termini de sol·licitud començarà demà dimecres i finalitzarà el desembre del 2023 o quan s'exhaureixin els fons disponibles d'aquests ajuts. Se'n podran beneficiar empreses, ciutadania, administracions públiques, entitats del tercer sector i comunitats energètiques. Les instal·lacions podran ser tant connectades a la xarxa com aïllades. I anem al Parlament, on se celebra el ple monogràfic sobre salut mental. La sessió ha començat amb la intervenció del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que s'ha compromès a impulsar el Pacte Nacional de la Salut Mental i el Benestar Emocional. Bona tarda, Judit.
Bona tarda. Aragonès assegura que tenir cura de la salut mental és un repte de país, sobretot arran de la pandèmia, que ha fet aflorar encara més els problemes relacionats amb el malestar psicològic. Davant d'això, aposta per impulsar el Pacte Nacional de la Salut Mental i reforçar la xarxa d'atenció psicològica. El govern vol impulsar un nou model més personalitzat que posi les persones al centre.
Gràcies, Judit. I ara els esports amb Carla Buigas.
En menys de dues hores, a les 6 de la tarda, el Barça disputarà la Maradona Cup a Riad davant el Boca Júnior, un partit que comptarà amb la presència dels jugadors menys habituals, entre ells Jude Glack, un jugador del filial que va debutar amb el primer equip aquest cap de setmana passat contra l'Osasuna, i també comptarà amb la tornada de Dani Alves al terreny de joc amb la samarreta blaugrana. Estarem pendents de com avança la prèvia del partit i també el partit. I també avui, a les 8 del vespre, l'Espanyol té una jornada de la Copa del Rei davant el Cristo de Palencia. El tècnic Perico ha donat descans a Adrià Pedrosa, Raúl de Tomàs, Diego López i Keidi Vare. Tampoc viatgen amb l'equip els lesionats Òscar Gil, David López, Di Mata i Vadillo. També avui a les 8 el Girona es troba amb l'Osca, també de segona divisió. Mitchell no comptarà amb Bernardo, Juanpe i Estuani, però sí amb 5 jugadors del filial: Daudas, Suleiman, Artero, Alex Sala i Monjonel. Un Girona que avui ha confirmat 2 positius de coronavirus a la seva plantilla. Un és un jugador del primer equip i l'altre un membre de l'estaf tècnic.
Moltes gràcies, Carla. Més notícies en una hora. Us deixem amb Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Ràdio Estel.
Manel Fuentes, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, com esteu?
Josep Rubi, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Josep Segura, bona vesprada. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ramon Besa, bona vesprada.
Què tal, Ferran, com anem?
Jo sóc Rafa, Ferran és el productor. I bon grili, bona vesprada.
Bona vesprada.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Cada residu és una decisió. Tot el que consumim té una conseqüència. El reciclatge comença a l'hora d'anar a comprar. Evitem generar residus innecessaris. Tenim l'oportunitat de triar en quin món volem viure. Participa-hi i assegura un present i un futur millor per a tothom. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé. Reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Ecovidrio.
Torrons Alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. Always try to ride those paper planes. Said that you were fine with my mistakes. Now we're trying to call on yesterday.
I són les 4 i 6 minuts i ens endinsem a la segona hora d'aquest temps de ràdio. Això és el Tot anirà bé, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Un dia en el que estem obligats a mirar moltes direccions a la vegada, no? Hi ha un punt que ens té realment impressionats, no? Aquelles coses de la natura, no? I últimament hem tingut unes quantes d'aquestes, no? Quan pensem, per exemple, amb el volcà, quan pensem amb la Palma i veiem les imatges de tot el que està provocant, ens quedem amb el cor absolutament encongit, veritat? És una mica el mateix que ha passat a l'Aragó, amb la crescuda del riu Ebre, i veiem imatges de terrenys, però quilòmetres quadrats, absolutament plens d'aigua, amb unes destrosses absolutament espectaculars que han portat el govern espanyol fins i tot a decretar zona catastròfica aquesta zona, no? Marxem fins allà. Volem connectar amb Saragossa perquè aquesta tarda, en principi, s'espera el cabal més gran del riu Ebre, tot i que sembla que la por inicial de què podia passar doncs està una mica més relaxada. Allà tenim el Jorge Puello, que és comunicador del Noticiario Matinal Aragonés. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué fas?
¿Cómo estáis?
Pues nosotros ven. Ah. Yo te cerraré en aragonés.
Ah, perfecte. Em sembla ideal. Fantàstic. Explica'ns, com esteu, doncs?
Pues mira, nosotros aquí en Aragón ahora la situación es un poco crítica. Ahora es el momento en el que está más alta la creixida del Ebro. Este maitino, podrán ver que estaba superándose ya el caudal, ahí estoy en el paso del Pilar. Esto que dicen de que el Ebro guarda silencio al pasar del Pilar, pues, sí. Pues hoy no. Ya. Hoy tenían ya 2.000 metros cúbicos de agua ya, lo que ya casi supera el puente, y que son 5 metros y 20 centímetros de altura. Y eso sí, pues toda la ribera alta del Ebro ya está ya segura. Se han salvado es cascos urbanos.
Bueno, algo es algo, ¿no? Porque habiendo visto lo que ha pasado en otros lugares, donde realmente la crecida del Ebro ha sido espectacular, ¿no? La cantidad de destrozos que ha provocado.
Sí, ya lo han visto también al casco histórico de Tudela, que estaba todo esfonsado, estaba todo afuniu.
Déu-n'hi-do. ¿Qué diuen las autoridades? ¿Qué es el que se espera, Jorge?
Pues las autoridades dicen que esta riada, esta creixida, será una miqueta más gran que la de 2015, que va a esfonsar toda la ribera del Ebro, que será más gran, pero que ya no hay midas, que está todo una miqueta más controlado, que no hay en teoría tantos problemas. Ahora sobre todo el foco de preocupación está sobre la ribera baixa del Ebro, pues de todo lo que viene siendo desde Zaragoza hasta Cataluña.
Déu-n'hi-do. Tranquil·litat, doncs, d'alguna manera, aquesta hora, després d'hores realment de molta incertesa, no? Perquè, efectivament, aquesta és una crescuda molt superior a la que recorden, no?
Sí, exacte. Estan xerrant de la creixida més gran d'aquests 100 anys, diuen, o de les més grans que se poden veure o que estan documentades. Pues per això, ja fa 200 anys una creixida de l'Ebro va reventar un puent, però, bueno, este any pues, ja se dice que no. El problema d'este any, bueno, problema, quiero decir. Se han solucionado ya los problemas porque como ya va pasando 2015, esta situación económica también es controlada, se han desalojado las viviendas, son siempre Safuniban, que se esconchaban per Estí, que están al canto del Ebro, pero ya pueden ver edificios totalmente afogados en los que la sala Supernova, que es una sala de discotecas de aquí, arriba va la igual, segundo piso, el Helios, que un centro deportivo, todo esfonsado, el embarcadero de Badorrey, todo también, a la vez, pues claro, la carretera de Pina de Ebro, que estaba todo pues lleno de agua.
Déu-n'hi-do, eh? Escolta'm, quan passi tot això, un dia hem de quedar perquè m'ensenyis a parlar aragonès.
Jo quan quieras, de verdad, jo encantado.
Quan quieras, m'agrada, és que m'agrada molt, quan quieras.
Sí, això, ja te digo, nosaltres xerrant molt pareixiu.
Sí, molt pareixiu. Sí, sí, no, m'encanta, de veritat. Escolta, m'hem de fer clés d'Aragó, d'aragonès, vull dir. Jorge, una abraçada, moltes gràcies, eh?
Un abrazo y muchas gracias a vosotros.
Que vagi molt bé, bona tarda. Adéu, bona tarda. Les 4 i 10 minuts, això és Ràdio Estel, és el Tot anirà bé. A la vida un neix amb un indret, no? I juga, i va a l'escola, i resulta que un dia comença a treballar en un lloc, i els pares i la mare doncs li diu, escolta'm, hauries de fer això, o no, no? I un es deixa endur per la vida. Però probablement aquella cosa que fa aquesta persona doncs, no li acaba d'agradar. Clar, com ho diu això, no? Com li diu el seu pare a la seva mare? Escolta'm, que no m'agrada això, que jo me'n vull anar. Que me'n vull anar a l'altra punta del món a fer algo completament diferent. ¿Esto cómo se hace, Robi? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Tony?
Tú lo has hecho eso, ¿eh?
Pues sí, digamos que sí. Pues fue un reto muy personal, ¿no? Es difícil como confrontar esas...
Te voy a acercar así
al
micrófono y así te...
Ahora sí me escucho. Sí.
Venga.
Es difícil como confrontar esos problemas internos que tenemos, ¿no? De seguir como una guía, unos patrones que sigue normalmente todo el mundo, ¿no? Eso de decir que no, hacer algo que es inusual, porque obviamente hoy día hay muchos tatuadores, por ejemplo, que es mi caso, lo que yo hago, pero no es fácil cuando vienes de una familia muy tradicionalista, muy...
¿Tu familia era así?
Sí. Sí, sí. De, sabes, estudiar, la universidad, graduarte de ingeniero, de contable, de lo que fuera.
Ajá.
Y bueno, pues...
Tú eres contable, ¿no?
Yo soy contable,
tú
sí.
Tú eres contable.
Sí, soy contable.
¿Y trabajabas como contable?
Trabajé como contable, sí.
Ajá.
En la oficina.
¿Hasta qué edad?
Digamos que 26, 27 años, sí.
Y entiendo que tu familia te presionaba, aún sin saberlo, a lo mejor no es que te estuviesen diciendo, Robi, haz esto, Robi, haz lo otro.
Claro, no, nada que ver. Y como siempre digo, no es que sean malas personas, sino que es la forma en que ven la vida, ¿no? Como lo normal, como lo que debería ser.
Pero a ti haciendo de contable no te salían las cuentas.
Pues no.
¿No?
A ver, yo estudié y me gradué de contable y empecé a trabajar y inmediatamente que comencé a trabajar pues ya me sentía encerrado, ¿no? Uh-huh. Encerrado como en una prisión mental, como en una obligación de hacer algo que en verdad no me gustaba.
¿Cómo
hacer?
Se produce el... Tú en aquel momento estabas en Venezuela, tú eres venezolano, ¿no?
Venezolano e italiano también. Sí.
Bueno, ahora hablaremos de Italia y creo que estuviste un poco por ahí también.
Sí.
La historia está en cómo un día te pones enfermo, ¿no?
Yo me enfermé porque estaba muy deprimido. Estaba muy deprimido, no solamente por eso, sino por muchos motivos personales, pero creo que esto fue como la bomba de tiempo, ¿no? Mucho tiempo reprimido haciendo algo que en verdad no me apetecía hacer. Y pues claro, yo creo que eso... De ahí provienen las enfermedades para mí, ¿sabes? Del estrés, de la ansiedad constante que vivimos, de hacer algo que en verdad no te gusta, de tener tristeza y estas cosas.
Total, esa enfermedad te viene que ni al pelo, porque me parece que es la consulta del médico, ¿no? Que vas y le sueltas a tus padres todo lo que no te habías atrevido a decirles hasta ese momento.
Sí, así fue.
¿Qué pasó?
Es que así fue, tal cual, y en verdad hubo, como te digo, hicimos hasta como terapia, incluso de familia.
¿De familia?
Sí, con un terapeuta y esto, y yo, fue donde yo tuve que soltar todo y hacerlos comprender que en verdad... A ver, ya todo había pasado, no es que ellos me seguían presionando por hacer seguir trabajando cosas, en verdad yo tenía la decisión de ser libre, pero como son cosas que pasan en el tiempo, tú te sientes todavía allí encerrado, ¿no? En eso, no terminas de soltar. lo que sientes por dentro.
Bueno, ellos se quedan, imagino, flipando, ¿no? Cuando tú vas y les dices que no te gusta nada lo que has hecho.
Pues sí, claro.
Que te quieres dedicar a otra historia completamente distinta.
Exacto, es que yo quería, ni siquiera les dije eso, qué quería hacer. Dije, no sé ni siquiera qué quiero hacer con mi vida en ese momento, porque cuando yo lo quise, en mi adolescencia lo que quería era estudiar música. Y soy músico también, pero a medias, digamos, ¿no?
¿Qué es ser músico a medias?
Sí, sí.
Tarareo, pero no toco.
No, que me habría gustado dedicarme por completo, ¿me entiendes? De lleno. Y no lo pude realizar, ¿me entiendes? Porque allá, no sé cómo es aquí el sistema educativo, pero ya más o menos a los 17 tú tienes que elegir en qué universidad vas a estudiar, qué carrera y todo este tipo de cosas.
Yeah.
Y entonces estaba obligado a escoger cualquier carrera. ¿Me entiendes?
Lo que fuese. Bueno, en cualquier caso, todo eso te sirve para decir hasta aquí llego.
Sí.
Y a partir de ese momento se cierran las cuentas y empezamos a enumerar otro tipo de historias, ¿no? O sea, de entrada decides hacer la maleta e irte de Venezuela.
Decidí irme de Venezuela porque casualmente tuve una pareja en ese momento que tatuaba y fue la que me enseñó a mí a tatuar. Y pues yo dije, me quiero ir también de Venezuela, ¿sabes? Y dedicarme a esto, pero en otra parte.
Ya.
Y ahí fue donde, bueno, me vine para Italia, viví un año en Italia y después...
¿Qué parte de Italia?
En Pescara, la región de Abruzzo.
Sí, sí, el Abruzzo, sí.
Sí, y luego de allí nos vinimos acá para Barcelona.
Nos vinimos en plural.
Sí, mi expareja y...
¿A tu expareja?
Sí, 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 sí.
Vale, cuando ya supiste tatuar del todo, ¿no?
Estaba todavía en proceso de aprendizaje, o sea, ¿sí? Es un proceso muy largo, no puedo decir que... Sigo sintiendo que tengo que aprender, mucho que aprender.
Claro.
A pesar de que tengo ya seis, siete años tatuando.
O sea, la tuya es una historia de superación personal, de cambio total. Te salen las cuentas, ¿no? Me imagino, contable, porque me han dicho que tus tatuajes van a 800 euros el tatuaje.
Bueno.
No sé si es cierto o no, pero hombre, 800 euros el tatuaje es una pasta, ¿no?
Es que eso depende, ¿no? Como puede ser un tatuaje muy pequeño, no voy a cobrar eso, pero sí, dependiendo del tatuaje. O sea,
¿por qué te dedicaste al
tatu?
Sí.
Es que yo de pequeño dibujaba. Y lo hacía mucho, lo hacía siempre y hasta cierta etapa de mi vida lo dejé de hacer prácticamente cuando empezó lo de la música, que quería ser músico. Y pues bueno, lo abandoné y después cuando estuve con esta pareja, que ella me dijo, ay, pero tú dibujas. Yo, sí, yo dibujo. Le empecé a mostrar los dibujos que tenía, hice algunos dibujos frente a ella.
Ajá.
Y ahí fue donde me dijo, wow, pero tú dibujas muy bien, deberías probar tatuar, a ver si te gusta.
¿Y te gustó?
Y lo probé y pues...
¿Qué es lo mejor de ser tatuador?
Uf, para mí son las conexiones que hago con las personas. Conocer muchas historias de las personas, creo que también me sirve para comprender muchas cosas de mi vida. Veo que las personas se tatúan por muchos motivos, como hablábamos hace un rato, sea por el arte o sea por cosas muy personales. Y... pues me parece muy interesante y muy nutritivo.
Te lo iba a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que llevan a una persona a entrar a tu estudio?
Pues muchos, entre depresiones, amor, desamor, pérdidas de familiares. Así como sea unas vacaciones que...
Entiendo entrar por amor. ¿Entrar por desamor?
Sí, también.
Es para deshacer algo que está hecho.
Porque recuerdan algo de alguna pareja o expareja, ¿sabes? Algo,
y se lo quieren tatuar.
Algo vivido que lo quieren tener por ahí, por siempre en la piel, ¿no? Y sí, se lo tatúan.
Caramba, pues son ganas, ¿no?
Sí.
Lo digo porque cuando dejas una pareja lo mejor es pues que se quede ahí, ¿no?
Sí, pero a veces como que lo perdonan, lo terminan de perdonar en ese momento, ¿sabes? Porque se tatúan algo que les marcó la vida y ya lo han soltado. No creo que sean personas que quieran como que volver con esa relación, pero sí siento que es como un momento de redención pues para ellos.
¿Por qué un tatuaje? Te lo pregunto a ti que llevas... Bueno, yo a la vista te veo unos cuantos.
Sí.
¿No? ¿Los brazos los tienes tatuados?
Casi todos.
¿Casi todos?
Casi.
¿Casi todos los brazos o casi todo todo?
Casi todo el brazo.
Casi todo el brazo.
Sí, sí, sí.
Me has enseñado a tus abuelos. Llevas tatuado a tus abuelos.
Sí, sí. Son muy importantes para mí porque crecí con ellos y... la verdad que apenas murió mi abuelo al tiempo fue que decidí tatuármelo, ¿no? Y pues siempre verlo para mí es como motivo de inspiración porque fue una persona muy, muy familiar, muy trabajadora y...
també que se lo cuenta a los oyentes, és gairebé, saben aquelles fotografies antigues, no? Sí. De els matrimonis, els dos mirant a càmera, pues es exactamente eso lo que llevas, ¿no? Pues a tus abuelos con aquellas fotografías de, en blanco y negro, ¿no? Con aquellos grisáceos, sí, absolutamente preciosos, ¿no? Uh-huh. Qué bonito, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mi abuela sí sigue viva y, bueno, lo vio y está encantada, ¿no?
Hombre, es toda una muestra de amor, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, ¿no? Aunque no estaba muy a favor de los tatuajes, ¿no? Antes, pero cada vez que lo ve me dice, ah, bueno, pero este está muy bonito.
A mí hay muchas veces que me pregunto si no hay un... No sé qué piensas, ¿eh? Y, sí, y entendido que a mí me gustan los tatuajes, ¿eh? Pero si no hemos llegado a un punto en que frivolizamos un poco con los tatuajes.
Las personas en general,
sí,
dicen,
a la hora
sí,
de tatuarnos, nos tatuamos como quien se compra una camiseta a veces, ¿no?
Bueno, yo creo que hay personas que se tatúan muy alocadamente, ¿no? Como lo que sea. Y yo me doy muy cuenta inmediatamente de eso. Yo normalmente trato de decirles que no hacer algo solo por hacerlo, sino hacer las cosas bien hechas, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Eso influye mucho también en el resultado de lo que vas a tener. Como digo, si vas tatuándote así, como decirlo a lo loco, en cualquier sitio donde sea, te puede tocar cualquier persona que te va a hacer cualquier cosa.
Claro.
¿No? Entonces yo evito un poco, no evito, yo trato de guiar mucho a todas las personas que tatúo de hacerlo mejor, tanto para ellos como para mí.
Claro. Tu obra camina por las calles, ¿no? Es decir, ¿a cuánta gente habrás tatuado en Barcelona?
Muchas, no lo sé. Tengo 5 años ya acá, así que unas cuantas, sí.
Pero claro, ¿en un día cuántos tatuajes puedes llegar a hacer?
No, a ver, si son tatuajes pequeños, puedo hacer varios. Normalmente, al principio, recién llegado a Barcelona, sí, hacía tatuajes pequeños, que podía hacer 2, 3, 4, 5 en un día, como puede ser uno. Y ya últimamente que hago solo realismo, casi siempre son piezas de un solo día, entonces hago solo un tatuaje al día.
No está mal, ¿eh? ¿Qué es lo más chulo que has tatuado nunca?
Creo que lo más chulo y controversial que tatué fue un rostro de una chica con una mascarilla.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Con mascarilla?
Con mascarilla. Y fue muy controversial. Porque, ¿sabes? Ahí donde tú ves la polémica, ¿no? De las personas en los comentarios, como que muy guay, pero la idea muy, muy mala. Para no decir palabras aquí, como hay gente que se siente muy identificada, ¿sabes? Los enfermeros, personal médico, dice, me encanta la mirada, tiene mirada de tristeza, pero, ¿sabes? Refleja lo que estamos viviendo todas las personas, me parece muy... pero ves todo tipo de opiniones, ¿no?
Claro, estaba pensando, fíjate que como se dice, y no paramos, de hablar de estudios, de cosas que han pasado durante la pandemia, de historias de cómo nos ha tocado a todos un poco todos estos meses estar encerrados en casa y las mascarillas y demás,
sí,
que hemos salido un poco tocados todos, ¿no? Es decir, que a nivel de salud mental eso nos,
todos ha repercutido. Todos tienen algo que opinar sobre esto que pasa, ¿no? Entre conspiraciones o no, o qué sé yo, ¿sabes? Hago lo que quiero, soy libre, o, ¿sabes? Como siempre dicen, la libertad de, ¿sabes? La libertad de uno comienza cuando termina la del otro, y
exacto,
así.
Exacto, exacto. Entonces... No, te iba a decir si de alguna forma la elección de aquello que se tatúa, que para mí me parece importantísimo, uh-huh, no ha venido condicionada también un poco por todo esto, ¿no? No sé si tú ahora ves un tipo de tatuaje, a lo mejor, no lo sé, ¿eh? Más especial por lo que sea.
Pues no, o sea, sigue siendo igual. Después de toda esta situación sigue siendo igual, no... lo que quizás es que quizás menos personas se tatuarán ahora porque hay personas que son un poco más maniáticas con el tema de la higiene y de, ¿sabes?, la situación que se vive, no se quieren contagiar, no quieren estar en un estudio de tatuajes con... Pues son cosas que saben las personas, ¿no?
Bien.
Pero es entendible y yo lo comprendo.
¿Tenemos un top 10 de tatuajes, sabes? Es decir, ¿hay un tipo de tatuaje que sea el que más elige la gente o no?
Sí. Primero,
a ver.
Leones.
¿Leones?
Leones. Leones, tigres, lobos.
Eso son una canción, tigres, leones, ¿no?
Leones, tigres, lobos. Creo que esos tres animales son los más...
Búhos, ¿no?
Ese top 3. Sí, los búhos también, pero no tanto como...
¿Y serpientes, efectivamente?
Sí. Brújulas.
¿Brújulas?
Brújulas, relojes, rosas.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Porque esos son los habituales. Los que de repente alguien te aparece y flipas porque su elección no la habías visto nunca, ¿cuál sería?
Bueno, por ejemplo, el que te comento de la mascarilla, para mí fue como claro. Que, wow, es que esto sí lo voy a hacer, lo quiero claro. Hacer. Lo voy a hacer. Y de hecho fue muy viral, incluso en una revista famosa de Estados Unidos, en una página. Y bueno, creó mucha controversia. A ver, yo no me había imaginado eso, de llegar a ese punto, pero cuando vi la idea dije, esto lo quiero hacer, porque es totalmente diferente.
¿Y ha habido alguno que te hayas negado a hacer?
Sí, muchas veces.
¿Y por qué?
Muchas veces.
¿Por qué te niegas a hacer un tatuaje?
A veces me he negado porque son personas que quizás llegan en un estado que no es adecuado, de ebriedad, o quizás porque me lo piden en zonas íntimas, que cosas que yo no hago, o en lugares que no van... no sé, dentro de los labios, o me lo piden algún genital o cosas así. Entonces ya yo no lo veo tan algo muy provechoso, porque también veo que van como con otro tipo de intención y entonces no los hago, la verdad.
Ya. ¿Volverás a ser contable algún día?
No, para mí solo.
O sea, claro, tú te llevas las cuentas de tu empresa.
Sí,
imagino,
yo me llevo las cuentas. A ver, no me puedo dedicar a eso full, pero sí, llevo como un mejor control, digámoslo así.
Las redes son un buen exponente, un gran escaparate, ¿no?, de tu trabajo. Ahí tienes un montón de seguidores, he visto.
Sí.
Y además, efectivamente, es un muy buen lugar para saber también qué piensa la gente, ¿no?, sobre tu trabajo.
Claro, claro, por supuesto. A ver, es muy importante, por eso es que te digo que hay cosas que elijo hacer y cosas que no elijo hacer, así como hay cosas que elijo subir a las redes y algunas no. No porque no me gusten, sino porque quiero subir como lo mejor de mí, lo que más me gusta de mi trabajo. Como hablamos ahora de los leones o los tigres, no subiría todos los días un tigre o un león. Si no, me pedirían todo el tiempo tigres y leones, y no claro. Quiero eso. Pero sí, a ver, tengo una guía muy, muy, muy bonita de ¿sabes?, de todo lo que subo, los mensajes que me escriben.
¿Hay un tatuaje que tengas ganas de hacer? ¿Algo que todavía no hayas hecho?
Pues, la verdad es que solamente pienso como que en crear cosas nuevas. Ahora no te sabría decir algo muy específico, pero sí crear cosas nuevas y tener ideas novedosas. O sea, no hay otra cosa.
Bueno, no hay otra cosa de momento.
De momento.
Me imagino que una persona como tú... No importa, no te preguéis que hay otros papeles, pero no pasa absolutamente nada. Decía que una persona como tú has demostrado ser inquieto y que si tienes que cogerte un avión e irte al otro lado del mundo te vas.
Sí.
Has cambiado de país dentro de Europa. Barcelona es un punto de llegada, es un punto intermedio, es un punto y seguido, punto y aparte. ¿Qué es Barcelona para ti?
Barcelona para mí lo ha sido todo en mis últimos años de vida. Porque me lo ha dado todo, pienso yo. O sea, así me siento yo. Y cada vez que llego aquí yo me siento como que si llego a mi casa. A pesar de que yo viajo mucho dentro de Europa, fuera de Europa.
¿Haciendo tatuajes?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, ¿vas a hacer tatuajes
a otros lugares
pero
también.
Cuéntame esto, sí, no te puedes ir sin contarme esto. ¿A qué lugares vas a hacer tatuajes?
Pues he ido a Holanda, a Dublín, a Alemania.
¿Y por qué? Quiero decir, porque hay alguien que te llama, ven a mi país a hacerme el tatuaje.
Sí, o sea, tiendas de tatuaje que han visto por casualidad mi trabajo o por recomendación de algún conocido mi trabajo y me dicen, me preguntan si
quieres... Vente unos días si quieres
trabajar y sí.
No sabía que pasaban estas cosas.
Sí,
qué
sí,
bueno.
Sí, sí. Muchos tatuadores hacen esto, no soy el único.
Yo sí estoy mayor, entonces ya no me entero mucho, ¿no? Pero...
No soy el único, a ver, y hay muchos tatuadores incluso muy, muy famosos aquí, no salen tanto porque... Es una decisión propia también, ¿no?, de cada quien, si quieres o no quieres hacerlo. A mí porque me encanta viajar, me encanta conocer otras culturas y bueno.
¿Se tatúa igual en cualquier sitio?
¿Cómo igual?
O sea, ¿se tatúa igual, te pide los mismos tatuajes?
Sí, bueno, lo de los tigres, los leones y tal. Sí, sigue siendo eso.
¿Y la química personal es la misma?
No es la misma, la verdad. Pero sí me doy cuenta que lo importante uno es siempre ser uno, ¿no? Y me doy cuenta, por ejemplo, cuando voy a Alemania son personas mucho más frías y mucho más serias. Pero te das cuenta que si tú simplemente eres tú, les hablas y tal, se sienten como que, oh, qué agradable, ¿no? Este trato y esto, ¿no?
¿Cuál es la mejor parte del cuerpo para tatuar?
Para mí el antebrazo.
De hecho, tú llevas los dos antebrazos tatuados.
Sí,
¿no?
Sí. Es que es una zona muy noble, la piel es muy, muy amigable, es muy cómodo la posición para tanto para el cliente como para el tatuador.
Yeah.
Así que es lo más cómodo.
¿Y cuál es la peor?
Yo creo que la espalda, entre la espalda y las costillas y...
¿Qué daño, no? ¿Las costillas?
Yo tengo las costillas tatuadas y te digo...
Ah, ¿también llevas las?
Sí, el dolor es increíble.
Pero tú que vas tatuado
por
todos lados.
Pero eso va de cada quien. Hay personas que le da risa.
Ya.
Hay personas que no le duele. Así que no sabría decirle a todo el mundo si le va a doler mucho o no.
Dicen que cuando uno se hace un tatuaje, esto te lo han comentado 80 millones de veces, ¿eh?
Sí.
Pero genera adicción. Es decir, que te haces uno y ya no puedes evitar hacer el segundo, ¿es verdad eso?
Sí, pero sobre todo si te gusta mucho el tatuaje, el resultado. Si te haces un tatuaje bien hecho, te vas a enamorar y vas a decir, quiero más, y quiero más.
¿Y pasa mucho eso de que vaya alguien y te diga, me gustaría hacerme un tatuaje, pero no sé qué tatuarme?
Sí, yo lo que hago es decirle, cuéntame tu historia, algo que ¿por qué viniste? O sea, que alguna mínima idea tienes que tener, ¿sabes? Y a veces me siento a conversar y me dicen, bueno, no sé, algo de mi madre, porque mi madre, no sé, le gustaban las flores, y, ¿sabes? Entonces uno trata de buscar un poco el tema de conversación y ver. A veces sí me han llegado personas que me dicen, no sé, lo que tú quieras. Entonces yo les digo, ah, bueno, te tatúo un monstruo. Y me dicen, no me gusta, entonces no es lo que yo quiera.
Hay gente que lleva monstruos.
Sí, claro, por supuesto. Pero es un decir, ¿no? Es muy importante que vengan, aunque sea con una mínima idea.
Oye, ahora como estamos acabando, y el día que a uno no le sale bien el tatuaje, pues claro, a mí me pasa a veces que vengo aquí a trabajar y digo, hoy el programa me ha salido muy chulo,
sí,
pero hay días que tú sabes que no.
Que no te sientes que no, claro.
Exacto, que no, que dices, bueno, pues esta entrevista no he hecho la pregunta exacta o ha habido un momento en donde...
Sí.
José Matosas, el técnico, me mataría porque iba a hacer yo no sé qué. Es decir, el día que la he pifiado. Claro... Para mí, lo mío es aire. Quiero decir, sí, hay consecuencias, pero en tu caso dejas la huella ahí.
Dejas
en el cuerpo,
la huella,
¿no?
Sí. Y es una sensación muy desagradable a veces. No pasa siempre, pero sí que sí tenemos que estar muy conectados con el momento de lo que estamos haciendo, porque es como pintar todos los días. Imagina pintar un cuadro todos los días y hacerlo bien todos los días. Pues así va. Y más con la gente, que la gente espera lo mejor de ti.
Claro.
Porque ven tus trabajos y esperan lo mejor de ti.
Claro.
El día que queda mal, pues, o no tan bien, hay personas que se lo toman, no se dan cuenta y dicen, bueno, me encanta igual. Hay veces que yo digo, mira, yo prefiero en realidad parar. ¿Sabes? Decirle, mira, siento que hoy no es el día, no está saliendo como yo quiero, vamos a dejarlo así, lo terminamos en otro momento. Y así, ¿sabes? En la próxima cita ya yo estoy preparado para dejarlo como debería quedar.
Bueno, ¿hoy vas a hacer algún tatuaje esta tarde o no?
Bueno, pues estaba haciendo uno antes de la entrevista.
¿Ah, sí?
Y le dije, un momento, voy a salir. Y me vine para
¿Y
acá.
¿Tienes a la persona ahí esperando?
Sí, pero es un amigo, ya sabe que...
¿Y qué estás tatuando?
Ya sabe. Ah, pues le estoy tatuando una cascada con un castillo japonés. La cascada de fondo, así, con un cielo, con...
Qué bonito, ¿no?
Sí, bastante.
Bueno, lo veremos en las redes, ¿no? Imagino.
Sí.
Roy Flavian, ha sido un placer tenerte con nosotros.
También.
Que vaya muy bien.
Gracias a ti.
Que sigas tatuando por todo el mundo y sigas triunfando. Eres una estrella internacional de los tatuajes. Está bien. Enhorabuena.
Gracias.
Muchas
también.
Gracias. Fem una pausa. 2 minutes passant a 4:45. Una pausa, una mica de publicitat. I tornant de seguida aquí a Radio Estel, al Tot anirà bé.
Radio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Hola, què tal? Soc en Joan Trias de Ràdio Estel. Només volia desitjar-vos un bon Nadal, un feliç any nou, una feliç entrada d'any, sobretot en aquest temps que ens ha tocat viure, ple de convulsions polítiques i sobretot d'una convulsió que es diu pandèmia, que s'acabi aquest malson. I dit això, escolta'm, tothom a dormir, que venen els Reis.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès. A Catalunya tenim molts reptes. I només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen 5 minuts a 4:45. Aquí estem, això és Ràdio Estel, és el Tot anirà bé. Ara, d'aquí a una estoneta, parlarem d'un tema xulo, molt maco, molt. Teràpies amb animals, què és això exactament? Com un gos pot ajudar a que ens sentim millor, físicament o psíquicament, veritat? És a dir, perquè hi ha moltes teràpies amb animals, amb gossos, amb cavalls, fins i tot amb lleó marins. No sé si havia sentit a parlar d'això, Eduardo Vicente, què tal, bona tarda.
Molt bona tarda, doncs mai de la vida.
No, tu has estat molt bé. Bueno, però tu tens un gos?
No, tinc un lleó marí.
Tens un lleó marí a casa, no? I senta bé, no? Va bé.
Digo, tinc gat, tinc gat, gata.
Em sento... Bueno, diuen que els gats no, eh?
No.
Els gats en aquest sentit, no. Eduardo Vicente, avui jo estic feliç, ho dic de bo, estic molt content de que s'incorpori l'Eduardo Vicente a la família del Tot anirà bé, aquí a Ràdio Estel. Parlar d'Eduardo Vicente és parlar de cinema, és un senyor que sobre cinema ho sap tot, absolutament tot. Vaja, jo sempre que... vull saber alguna cosa. Li pregunto a l'Eduardo, per cert, quan estrenarà Matrix?
Matrix, buf, encara queda.
Encara queda molt.
Sembla que queden... Jo diria, no ho sé segur, però jo diria que pel Nadal o així...
Ah, sí?
Sí, jo crec que ara vindran... Home, jo la que estic esperant en candeletes és West Side Story, de tota
manera. West Side Story, és veritat.
Spielberg.
És veritat, eh? Ha de ser magnífica, aquesta pel·lícula.
Això espero. Mira, jo des que vaig veure la segona d'Indiana Jones, Indiana Jones i el Templo Maldito, te'n recordes?
I tant.
Aquell començament, que és un número musical inspirat en Busby Berkeley i tots els clàssics, que era fantàstic. Jo en aquell moment vaig dir, tinc ganes de que Spielberg faci un musical.
Ja, doncs mira.
I l'ha fet.
Serà per musicals. Quina falera tenim de musicals ara mateix,
no? A mi m'encanten. És el meu gènere favorit, ho reconec, sí. Igual que jo no sóc molt ni de westerns ni de pel·lis de guerra, els musicals m'entusiasmen.
L'altre dia llegia que el guardaespaldes, que s'està fent al Tívoli,
sí,
oi?
Sí, sí.
El Tívoli al carrer Casp, que és una meravella, que és un pedazo musical, eh?
Jo encara no l'he vist, la veuré properament i en parlarem, però pel que sé, han fet una cosa molt intel·ligent. Si t'he de dir la veritat, a mi el guardaespaldes, la pel·lícula, em sembla una bírria.
Ah, sí?
Primer, perquè la química entre Whitney Houston
i
Kevin Costner és inexistent per totes bandes.
Ja.
I segona, perquè la resolució de la persona que acaba sent la que està assetjant a la cantant, em sembla un pedaç total. Llavors, què és el que està bé de la peli? Les cançons,
clar,
lògicament, i la Whitney Houston.
Sí.
Què han fet la gent que tenen els drets? Han fet una cosa molt intel·ligent, posar les cançons de la peli i unes quantes més que no sortien a la peli que també són de la Whitney Houston.
Ah, sí?
Amb la qual cosa, imagino que aquest musical s'haurà convertit en un tribut a Whitney Houston, més que amb una versió de la pel·lícula, que és una trama bastant...
Home, tribut a Whitney Houston també és un motiu per anar
per
a veure...
Perquè
déu-n'hi-do aquella dona, no? Quina veu que tenia i com cantava la Whitney Houston. Bé, això és una cosa, i l'altra cosa és que estem... A quin dia és avui? A 14 de desembre. Avui hem obert el programa dient que estem a 11 dies del fum-fum-fum, és a dir, perquè ja tenim aquí a tocar el Nadal, i això ha condicionat de manera molt clara tot el que és la cartellera a la nostra... a tot Catalunya, no? I a Barcelona, en concret.
aquest, no?
Home, cada vegada que arriba el Nadal hi ha moltes produccions infantils, hi ha moltes pel·lícules per nens. Clar, tinguem en compte que d'aquí una setmana els nens acaben l'escola.
Sí, sí.
Tenen dos o tres setmanes i llavors el que intentarem també serà fer algunes propostes perquè la gent sàpiga on portar els nens aquests dies.
Però això és magnífic, clar. No? És magnífic. Per cert, per cert, una cosa, que l'Eduardo vol regalar entrades.
Sí.
Això ho vol fer sovint. Ja ho dic ara, que ho vol fer sovint. Avui només pot ser per telèfon.
Exacte.
A la primera persona que ens truqui, no encara. No encara. Perquè l'Eduardo no ho volia fer de qualsevol manera. Això, explica'ns una mica quina és la manera de funcionar, Eduardo.
Bé, tenint en compte que ara en parlarem, de que donarem quatre entrades.
Quatre, eh?
Quatre. Un pack de quatre entrades, eh? Per una obra que es diu Bruna, el musical, que és una preciositat, ara en parlarem d'ella. Com que és una obra que jo penso que, sobretot, el que els emocionarà serà els avis.
Ah, sí?
Sí. Sobretot els avis. He pensat que el maco seria regalar quatre entrades perquè un avi i una àvia vagin amb els seus dos nets.
Ah, però això és molt bonic, no? A veure, els avis que ens estan escoltant, el telèfon d'aquest programa és el 93-409-2771. Només dic aquest, no? 93-409-2771 és el telèfon al que poden trucar ja mateix, eh? Si volen aconseguir aquest pack de quatre entrades per anar a veure Bruna, el musical. Per què deies? Es fa al Teatre Romea, no?
Al Teatre Romea.
Per què dius que és una obra, que és un musical per nens, sí, que encantarà els avis?
I protagonitzada per nens.
Ahà.
Pràcticament tot el repartiment són nens.
Ah, sí?
Mira, els que tenim nens i estem acostumats a anar a espectacles infantils, per lo general són molt fluixets.
Ja.
Són molt d'encefalograma pla, són... I aquest no, aquest té una complexitat i té... I és divertit i emocionant. Jo vaig plorar, ho reconec. Mira, la història és molt senzilla. És la d'una nena que ha de fer un treball per l'escola sobre la seva família.
Uh-huh.
I això la porta a haver de parlar amb la seva àvia. I clar, és una obra que parla sobre la memòria, però en dos aspectes. D'una banda, la memòria històrica, perquè això la porta a l'àvia a recordar les seves experiències als anys 30, quan era una nena, com la seva neta. I d'altra banda, també parla de la memòria perquè l'àvia està començant a perdre-la perquè pateix Alzheimer. Llavors parla de la memòria en aquestes dues vessants, no? És una obra que, a diferència d'altres amb molt més nom, té música en directe.
Uh-huh.
Un piano, un violoncello i percussió. I les cançons són molt xules. Hi ha una que pot recordar a Sonrises i Làgrimes, Abecedari, que van, amb les lletres de l'Abecedari, van repassant els pobles de Catalunya, o els noms, o una altra que es diu Som, que és com un himne infantil. Saps? A mi em recorda el Do You Hear the People Sing de Los Miserables.
Sí.
Saps? Pues lo mateix, però en versió infantil.
Ahà. Uh-huh. Que bonic, no?
A mi és una obra que em fascina, que em sembla preciosa i que l'únic defecte que té és que es fa molt pocs dies.
Quants dies?
Dos. Queden dos. Queden
només dos?
Aquest diumenge,
sí,
i diumenge següent.
Ah, ok. Aleshores s'han d'afanyar vostès si volen aquestes entrades. Sí, el telèfon...
Per diumenge que ve.
El diumenge que ve. El telèfon en qüestió és el 93-4... Ara sí que poden trucar ja com vulguin, eh? 93-409-2771. Ara de seguida tindrem l'oportunitat... No sé si ja podem saludar... Sí, ens acompanya una de les persones importants d'aquesta obra de teatre, no?
Sí, la Mar Puig.
La Mar Puig.
És la coautora junt amb Mateu Pere Miquel.
Mar, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni. Hola, bona tarda, Eduardo. Estic amb el Mateu, també, que ho sapigueu.
Ah, molt bé. Doncs hola, Mateu, també.
Sorpresa.
Què tal?
Escolta'm, quines ganes de veure-ho, això, no?
Home, doncs t'esperem, clar que sí.
No, ja hi pots comptar, perquè, a més, m'ha agradat el que deia ara l'Eduardo, no? Que deia, ostres, diu, és que és un espectacle per nens, fet per nens, però que emociona... Ell ha dit als avis, però després s'ha ficat a ell també, a la relació.
Clar.
Vull dir que emociona tothom, no?
Sí, de fet, ens trobem moltes vegades que pares, mares, avis, o bueno, la gent adulta en si, doncs, surt emocionada a l'espectacle i els nens surten contents, divertits, i trobem aquestes dues emocions que bueno, l'obra té dues trames, una pels adults i pels nens, que tota la família en pot gaudir.
Sí, de fet, l'altre dia, el diumenge passat, que ja vam fer una cosa al Romea, jo em vaig escapar una miqueta per la llotja, vaig sortir el cap per veure quines cares feien al públic, i just en el moment doncs, més emotiu de l'obra, no? L'Eduardo, que ja l'ha vist, sap a quin moment em refereixo.
Sí.
Molt la imatge, moltes imatges de mares i pares traient mocadors del bolso, no?, o de la butxaca, i els seus fills mirant sols amb cara de ara no sé per què t'emociones, no? I I aquest era una mica l'objectiu que teníem quan vam escriure l'obra, que hi hagués doncs, aquesta visió dels nens, no? I la visió dels adults. I que a vegades, a mi m'agrada molt dir que sovint ens n'oblidem que els espectacles familiars o infantils, no? Els nens i nenes no venen sols, venen amb els seus pares, amb les seves mares, amb els seus avis, i que tindre'ls enganxats a tots dos, no?, les dues generacions, és segurament una de les claus. No?
Això s'ha de saber fer, eh? És a dir, perquè no és fàcil, no?
No, no, certament no. I també és veritat que bé, no, hi ha gent que doncs, prefereix que sigui una cosa totalment enfocada als nens i nenes, no? Però en general, ostres, jo crec que és molt bonic perquè és un moment, com deia l'Eduardo molt ben dit, un moment per compartir, no? Sí. Anar-te'n al teatre, sigui amb els avis, sigui amb els pares, sigui amb els nets, amb els tiets, i és una cosa compartida i que no sigui només d'una de les persones o de les generacions que va al teatre, sinó que sigui doncs, per tots els que hi anem, no?
Imagino que vosaltres... Quants anys porteu fent Brunel Musical?
Doncs mira, fa 3 anys.
3 anys.
Aquesta obra.
Llavors, imagino que vosaltres us passa una mica com el Billy Elliot, que els nens s'us fan grans i heu d'agafar nens nous. Com és el procés? És difícil.
Correcte. De fet, bueno, tots els nens que van fer Bruna original, l'estrena, diguem, encara en formen part, encara han evolucionat també els papers, no? Aquells papers que potser feien aquells infants més de nens, doncs ara s'han incorporat una mica més adolescents i que també donen un joc molt maco perquè la majoria d'escenes de nens es reflecteixen nens dels anys 30 on en un poble es mesclaven nens de totes les edats i hi havia pocs nens en una escola i feien de primera primària a segon d'ESO en aquella època i tots anaven doncs, i feien jocs junts i jugaven junts i es compartien la vida junts, no? I llavors, doncs, aquests més petits han crescut, aquí han trobat un paper, i de més petits també han pujat a fer doncs, els personatges que toquen.
Fem una cosa, ara de seguida, no marxeu, perquè ara de seguida parlem amb vosaltres, perquè hi ha algú que està esperant al telèfon des de fa una estona ja, que vol les entrades. Mireia, què tal? Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda.
Des d'on ens truca?
Mira, truco des de Barcelona.
Des de Barcelona. Veig que s'ha posat ràpid en marxa per aconseguir aquest pack d'entrades, no?
Sí. Mira, tinc 5 nens. O sigui que es barallaran per les entrades.
5 nens, eh?
5. O sigui que es barallaran per anar amb els avis.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Quines edats? De quines edats m'estàs parlant?
Doncs mira, tinc un nen de 9, una nena de 8, una altra nena de 7, un nen de 4 i una nena de 3.
Trobo que esteu molt entretinguts a casa,
mare
no?
Mare meva!
Crec que els avis hauran de fer 2 passes.
Em sembla que sí. En qualsevol cas, Mireia, l'enhorabona, tens aquestes entrades, ja el teu nom, ara direm com ho has de fer, i en qualsevol cas, disfruta molt en aquesta obra de teatre. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Una abraçada, bona tarda. La Mireia, que s'emporta doncs, aquest pack d'entrades perquè els seus fills, 2 dels seus fills,
sí,
i els seus avis, doncs, se'n vagin plegats al teatre. Que bonic, no?
Sí, clar, és que això és el que hem d'estimular.
Sí, per cert, una cosa, estiguin atents sempre, o atenta sempre que arribi l'Eduardo, perquè l'Eduardo ve amb ganes aquest programa de donar entrades per espectacles i demés. Escolteu-me, Mateu, Marc, que important això que feu d'altra banda, no?, que és acostumar els nens i les nenes que vagin al teatre.
Sí, exacte. És que no només que vagin al teatre, perquè certament els nostres nens i nenes, doncs, des que pugen a dalt de l'escenari fent teatre, també els agrada molt anar a veure teatre, no?, perquè també se senten identificats en molts aspectes. Però alhora hem volgut també que coneguin el teatre per dins i que en formin part de tot el que és tot aquest procés de formar part d'una obra de teatre des de tots els aspectes. De fet, per exemple, les nenes més grans ens acompanyen a tots els bolos que fem quan ens anem de gira. Ja ens acompanyen, fan el muntatge amb nosaltres. Clar, aprenen una quantitat de coses, no?, que, ostres, jo hagués desitjat a la seva edat haver pogut viure unes experiències d'aquestes i poder-les compartir, a més amb els meus amics, amb les meves amigues. Vull dir que, sí, és molt xulo. La veritat és que a més, he de dir que són uns nens i nenes encantadors i encantadores, es porten superbé, ens els emportem per tot arreu on anem, sí, i són de molt bon portar, i som com una petita família.
Una mama orgullosa, diríem, no?
Sí,
estem escoltant una mama orgullosa, està molt bé.
Sí, sí.
Escolteu-me, aquest diumenge i també el vinent, a quines hores?
A les 12 del matí.
I teniu previst alguna cosa fora de Barcelona?
Doncs sí, la veritat és que després d'aquest desembre, a partir del gener, doncs, ens podreu veure a diferents llocs. Ara no sé de memòria exactament les dates, però sí que són, normalment actuem en diumenges. Sí que anem a Sant Quirze, sí que anem
a Rubí.
Fins a l'abril estem girant cada setmana. Poden trobar tota la informació a brunelmusical.cat.
Fantàstic.
I allà trobareu totes les dates properament, que després del Romea ens poden trobar arreu de Catalunya.
Fantàstic. Doncs el diumenge aplaudirem molt, perquè estarem allà veient l'espectacle com no pot ser d'una altra manera. Moltes gràcies, Mar, Mateu, molt amables. Moltes gràcies.
I a vosaltres. Gràcies. I gràcies per aquest programa tan bonic que feu.
Molt amable. Sí. Gràcies, bona tarda. La Mar Puig i el Mateu Pere Miquel, que són els autors, no?, d'aquest Brunel musical.
De les cançons, de la lletra, de tot.
Difícil, eh?
I són també els que estan tocant allà en directe.
Sí, perquè, a més, deixa'm que digui una cosa. És molt agraït al públic infantil, però també és dur, eh? És a dir, per si una cosa no els agrada, no els agrada.
Sí, sí, i aquesta és una obra que és el que deien ells, no? Té dues lectures, una per nens i una altra per adults, i qualsevol de les dues, ja veuràs com t'emocionaràs.
Val, no, ho parlem la setmana vinent, si vols. Vinga, hi ha més coses. Hi ha més coses, tenim moltes coses. Clar, és que l'Eduardo s'ha preparat un guió que jo crec que és per tota la temporada.
Clar,
això vol dir que estan passant moltes coses a Catalunya en aquests moments, no?
Sí, senyor. I ara parlem una mica de cinema, si et sembla.
Vale.
Doncs parlarem de L'amor en su lugar, un drama musical.
Escoltem una miqueta, mira. Que maca la música, no?
Sí, molt maca. All I ever
dreamed is useless when life... Un drama musical, dius.
Un drama musical, dirigit per un senyor que d'això no havia fet res, que és el Rodrigo Cortés, el de Variet, aquella pel·lícula d'un home que estava tota la pel·lícula tancat.
Sí, sí.
Amb un taüt.
Sí.
Concursante, que era una sàtira econòmica molt interessant i molt intel·ligent, o Luces Rojas amb Robert De Niro. Bueno, doncs aquest director mai havia fet una història d'amor al seu cinema, ni tampoc mai havia fet un musical. I ara les ha fet totes dues amb aquesta pel·lícula, El amor en su lugar, que té una història molt interessant.
Tu ja l'has vist, m'imagino, no?
Sí, clar.
Està xula?
Està molt xula. Mira, la història és la següent. Estem al 1942, a un gueto de Varsovia.
Sí.
Llavors, en allà, clar, les coses estan com estan, amb els nazis, clar, la gent... Vale. I en un teatre es representa un musical, que és El amor en su lugar, Love Gets a Room, i el que està parlant és de dintre i fora. Seria com un pal davant i pal darrere, vale? Perquè estan fent el musical, però mentrestant estan fent el musical, un dels actors pretén fugir del país i vol anar-se'n amb una de les actrius de l'obra. Però resulta que l'actriu aquesta té una relació amb un altre noi de la companyia.
Ja veus.
Llavors, a partir d'aquí, què passarà? Ja ho veurem. Però és una pel·lícula amb unes cançons molt maques, amb un repartiment molt ben triat. La noia protagonista és una danesa que es diu Clara Rugard, que és tot un descobriment. Els altres són desconeguts, i l'únic que podem conèixer una mica és Ferdi Walsh-Pillow, que és un actor que va sortir a la pel·lícula Sing Street. Si algú no l'ha vist, us recomano també molt Sing Street, que està en algunes plataformes i això, que és la història d'un grup de nens que, de 15 anys que decideixen muntar una banda de rock. I ho fan única i exclusivament perquè aquest, el Ferdia, s'ha enamorat d'una noia i per intentar lligar-se-la, seduir-la, diu, és que jo tinc una banda de rock i anem a fer un vídeo, vols sortir al vídeo?
I ella diu que sí.
I ella diu que sí. És una pel·lícula molt maca.
És una excusa... Bona, diria jo.
Sing Street és una estupenda pel·lícula.
Que bé.
I jo us la recomano també. Bé, tornem a L'amor en su lugar, no? El més curiós de tot això és que aquesta obra existia realment. Això va passar. És a dir, s'estava representant al gueto de Varsovia, i és una obra d'un home que havia treballat amb una big band, que havia escrit cançons, i les cançons no han sobreviscut, però el text sí. Llavors, el text que estan interpretant els actors...
És original, la música no.
És el mateix, i la música és nova.
Ok.
A més, una particularitat, com a la versió cinematogràfica de Los Miserables, van gravar totes les cançons en directe. És a dir, no hi ha playback.
Yeah.
Tot ho han gravat en el mateix escenari on passa tot. No? I és curiós, el començament és brutal, perquè és un pla seqüència, és a dir, una escena sense talls d'11 minuts.
Caram, d'11 minuts?
D'11 minuts.
Uf.
Bueno, sense talls, aparentment, per què es truco, eh? Ja truco.
Ja, però 11 minuts en cinema sense talls?
Sense talls, sí.
Caram, que arriscat, no?
És des dels afores, vale? Comença fora, al carrer, i va apropant-se cap al teatre, la càmera, anem veient els actors, anem veient l'escenari i anem veient el que passa a les bambalines. Això, 11 minuts seguits.
Ja veus.
I...
Però dius que ja truco.
Sí, sí. Home, per començar et diré que la part de fora del teatre, dels exteriors del teatre, està rodada a Berlín. Sí. Ja I la part de dintre està rodada al Parc Audiovisual de Terrassa i al Casino del Masnou.
Caram, s'ho va passar millor fent els exteriors, diria jo.
Sí,
no?
Sí,
el Casino del Masnou és un lloc meravellós. Deixa'm que et digui, no? És que com és d'allà al costat... Allà al costat de on soc jo, vull dir.
Has estat diverses vegades?
Una mica.
Doncs si vas a veure L'amor en su lugar, el veuràs.
El reconeixeré, no?
Home, jo suposo que sí, perquè jo crec que el Casino de Masnou és el que és l'escenari.
És molt bonic, el Casino
de Masnou. I el Parc Audiovisual de Terrassa és el que van rodar, diguem-ne, les bambalines.
Escolta'm, et pots creure que visc al costat i no he anat a veure Els llums de Sant Pau? Em diuen que són una passada.
Està molt bé, és molt curiós. És el recinte modernista de Sant Pau que ha decidit aquest Nadal fer un espectacle visual que consisteix bàsicament en un recorregut per les seves instal·lacions. Llavors allà trobem a les façanes allò que li diuen ara mapping.
Sí, el mapping.
El mapping.
És molt guai, el mapping.
Sí, però a mi el que no m'agrada és que per tot li hem de posar un nom anglès.
Estic
d'acord. A tot. És a dir, són projeccions sobre un edifici, punto. Ja està, projeccions. Que
estem grans, Eduardo. Jo estic totalment d'acord amb tu, però que sàpigues que estem grans.
Sí. Bé, doncs hi ha això sobre els edificis principals de Sant Pau, però també hi ha un pessebre, el paradís dels ocells, el camí dels estels, que són uns triangles il·luminats que els nens van passant per sota com si fossin en un videojoc, saps? Uh-huh. O el camp de llums, que és molt maco, que és una esplanada amb unes petites bombetes que van canviant de color.
Que guai.
Us recomano, sobretot, que porteu el mòbil amb molta bateria, sí, perquè...
Allà tindrem ganes de fer fotos.
És per fer fotos.
Ah, que bé, que bé.
Hi ha un columpi valencí, que ja és la típica foto.
Però es pot entrar sense problema, o què? O s'ha de pagar entrada?
No, s'ha de
pagar entrada.
També, si aneu pagant, us recomano que mireu promocions especials, perquè també hi ha, a determinades webs que ja sabeu quines són, hi ha preus especials, i també hi ha packs familiars.
Ah, ok.
És el que jo us recomano per...
Per què no paro de dir ok, avui? Però jo no dic mai ok. No?
Tot anirà bé, digues, bé.
No, d'acord, no? Que és, tenim manera de dir-ho sense necessitar anar a l'hoquei.
Clar que sí, allà, mira, per exemple, podem posar dins d'una bola gegant de Nadal.
Sí, aquí.
O sigui, tu dintre d'una bola de Nadal.
Que bonic.
El columpi aquest per fer-se el petonet, amb un cèrvol, al costat del...
El petonet amb un cèrvol?
No, el columpi...
Que sí, que ho he entès, que és una broma.
amb un cèrvol, amb el trineu de Papa Noel, o al costat d'un tió, però un tió que és un
com
senyor
Déu,
tió.
Com Déu, mare, un senyor
gegant, eh?
Sí.
I la part final del recorregut és la més espectacular. Hi ha un jardí làser que els nens juguen a fer una mica com Tom Cruise a Mission Impossible, intentar escapar-se.
Que xulo.
Després hi ha el carrilló, que és, no és el carrilló que nosaltres podem tenir en ment, no és un instrument musical, sinó que són unes tiretes de bombetes per les que et pots ficar pel mig.
Que xulo.
Vale?
I això fins quan ho tenim? Bé, això, fins tot el Nadal, m'imagino.
Tot el Nadal, sí. I al final hi ha un petit carrusel. On a mi el que em va fer gràcia és petit, és per potser 15 persones, però el que em va fer gràcia és que els grans s'hi colaven,
també es poden pujar,
també es posen dintre. Sí, s'ho passen molt bé.
Sí, tu t'hi has posat?
No.
però has tingut ganes.
No et dic que no.
Molt bé. Escolta'm, no sé si t'agradaria recomanar alguna cosa abans de marxar. Ens tenim dos minuts.
Mira, pues en dos minuts podem parlar de que també hi ha Nadal al poble espanyol. Molt interessant. Aquest any han decidit col·locar 24 racons nadalencs com si fos un calendari d'advent.
Ah, que bonic.
I llavors estan, podem dir alguns, com el bosc màgic, un arbre gegant, el caganer o el pessebre. També els nens poden donar la carta al Pare Noel fins al 24 de desembre i del 24 de desembre en endavant els Reis Mags de l'Orient.
Ah, molt bé.
Els diumenges, a més, fan Rock and Kids, que són concerts de bandes tribut que homenatgen a grups famosos. Per exemple, aquesta setmana tenim a The Wires, que fan el repertori d'AC/DC, AC/DC.
Molt en kids, sí.
Sí, i la setmana següent, homenatge a Iron Maiden. També en determinades dates hi ha actuacions d'un grup de gospel i un altre que repassa clàssics del rock, així com les botigues organitzen tallers nadalencs per fer pues, boletes i totes aquestes coses. I per últim, atenció, el més important, jo encara no l'he vist, però això té que ser una meravella. Hi ha l'espectacle de acrobàcies You, que és un espectacle que fan nenes d'entre 16 i 20 anys.
Uf.
Ho estan fent des de fa 3 anys. Uh-huh. Altres espectacles eren Emotion i Eufòria, i és una preciositat. El d'aquest any encara no l'he vist, ja ho dic, però pinta molt bé, perquè aquesta gent fa les coses amb una delicadesa, amb una elegància, amb una qualitat brutal. És a dir, teniu totes aquestes opcions. Si voleu anar, aneu a la web del Poble Espanyol, mireu quin dia. Fan cada cosa i a lo millor. Amb un sol dia podeu veure-ho tot.
Que bonic, eh? Solta, estic encantat de la vida, perquè això també ens permet escoltar tot un seguit de músiques que van des de Què li donarem al noi de la mare, que ens ha posat el José Clar. De Fons, a AC/DC. Ara fa una estona, no hi ha secció més transversal que la teva en aquest programa, Eduardo.
Una mica de tot. I això que avui, mira que gairebé tot ho estem fent de Nadal, perquè són els dies que són.
Sí, eh?
Que a mesura que avanci la temporada anirem fent coses cada vegada més insòlites.
Estic supercontent que estiguis al programa, de veritat.
I
és
jo també.
És un plaer tenir-te aquí. Gràcies, Eduardo.
Una abraçada.
És un punt de qualitat, clarament, no? Que li afegim a al tot anirà bé, no? Dir Eduardo Vicente és... bé, dir-ho tot, no cal dir res més. Bé, sí, cal dir que arribem a les 5, que fem una petita pausa, que fem un recull del més destacat d'aquest 14 de desembre, i s'han tornat i l'última hora del Tot anirà bé a Ràdio Estel. Fins d'aquí una estona. Gràcies.